Tres minuts passen de dos quarts de cinc de la tarda. La justícia, Míriam Díaz, entrant en territori, en fi, del país, ha donat llum verda al tancament de bars i restaurants a Catalunya.
Sí, el Tribunal Superior de Justícia ha rebutjat els recursos del gremi de restauradors i diu que ho analitzarà d'aquí a 10 dies. Mentrestant, el govern ha aprovat avui el pla d'ajudes al sector amb 40 milions d'euros ampliables. També s'ha aprovat un decret perquè els locals comercials tancats forçosament per la pandèmia doncs puguin reduir a la meitat els lloguers, una decisió que aplaudeix el gremi de restauració i que ha qualificat d'històrica. No es descarta tampoc ajudes als petits propietaris que rebaixin els lloguers dels comerços.
Bé, per ampliar detalls d'aquest decret, que els locals comercials tancats forçosament per la pandèmia puguin reduir a la meitat els lloguers, saludem a aquesta hora a la consellera de Justícia, Esther Capella. Senyora Capella, bona tarda.
Bona tarda.
Qui es podrà beneficiar d'aquesta reducció del 50%? Només bars i restaurants o com anirà això?
Bé, totes aquelles activitats que tenen en aquests moments, que tenen afectada la seva activitat i, per tant, suspesa o molt minorada per les mesures que hem adoptat per fer front a la pandèmia. Per tant, és una norma que té un caràcter, doncs, excepcional per una situació excepcional i el que ve a fer és buscar una solució efectiva, una solució immediata, ràpida, perquè ja sabem que si no hi ha una solució, i si no tenim una solució efectiva i ràpida, doncs ja no és una solució. Si aboquem a la gent a reclamar, en aquest cas a l'arrendatari, a reclamar, doncs, com que s'han produït situacions excepcionals que han fet canviar, doncs, les condicions per les que vas llogar un local per fer-hi una determinada activitat, els aboquem en un procediment judicial, doncs d'aquí 3 anys o 4 anys igual sí que tenen una resolució favorable, però no hi haurà res a solucionar, perquè segurament, fruit d'aquesta situació, també doncs hauran de tancar el seu local. Per tant, el que ve a fer el decret és establir una solució per una situació excepcional i perquè, doncs, d'alguna manera reequilibrar la relació contractual, perquè doncs l'arrendatari no hi pot dur a terme la seva activitat i, per tant, intentar reequilibrar la situació. És una mesura que té una duració determinada en funció de les mesures que adopte, doncs, el govern a través del Procicat i, per tant, doncs no és d'abast general i per duració indefinida. Però jo també vull posar en valor una qüestió. Sempre, prèvia a tota l'aplicació automàtica de la llei, el que preval sempre és l'acord de les parts. És a dir, que nosaltres això ho hem volgut fer pivotar sobre l'acord de les parts i en cas que no hi hagi acord, automàticament entra en funcionament les solucions que preveu aquesta norma.
Quan
entra... I el que es tracta, bàsicament, és de preservar l'activitat econòmica, els llocs de treball i que, escolti'm, que la gent pugui tornar a pujar la persiana.
Quan entra en vigor aquest decret?
Doncs immediatament a la seva publicació.
I quan es publicarà?
Suposo que entre, si no l'han publicat ja demà al matí. Publicada, és a dir, la publicació sempre doncs es mira la redacció, es fan les correccions i es publica els acords. Ja saben vostès que aquests dies estem publicant doncs cada dia doncs acords i normatives.
La norma l'han redactat experts en dret civil, competència del Departament de Justícia,
sí.
Però el PSC, però, dubta de la seva legalitat. N'ha parlat el diputat Raúl Moreno.
Claredat a la mesura, ajuts, compensacions directes que arribin al conjunt del sector, que arribin a tots aquells que ho estan passant molt malament i que no ens enredem en mesures que són complicades des del punt de vista del suport legal i que, a més, sabem que no arribaran a tots aquells que ho necessiten.
Moreno diu que deixa de banda els negocis, entre d'altres pegues que li troba, amb un local en propietat. Què n'ha de dir, consellera?
Bueno, perquè no és la mateixa situació. És a dir, els locals en propietat, doncs la persona segurament deu pagar una hipoteca o deu pagar d'altres... Bueno, deu pagar una hipoteca. El problema que tenim és que hi ha matèries sobre les que nosaltres sí que podem regular i entrar-hi sense cap problema, que és aquells aspectes del dret civil propi de Catalunya que ens permet la regulació i amb d'altres no. I que, per tant, doncs això és el que nosaltres hem fet i hem buscat aquesta solució. Després saben vostès que el govern doncs va prenent mesures i adoptant mesures d'acompanyament econòmic a totes les empreses i els negocis. Per què? doncs perquè la situació és excepcional i en situacions excepcionals doncs cal emprendre mesures excepcionals. Però en tot cas, jo no m'escudaria amb la discussió de si entra o no entra dins de les competències. Miri, matèria de dret civil pròpia de Catalunya és competència, en aquest cas, del Govern de Catalunya, en aquest cas del Departament de Justícia. La norma l'ha dut a terme, l'ha escrita. Després hem treballat conjuntament determinats aspectes amb la Conselleria d'Empresa, però els redactors d'aquest tipus de normes amb contingut de dret civil la redacta la Comissió de Codificació de Catalunya, que és un organisme que depèn del Departament de Justícia i que, en definitiva, doncs, són experts, catedràtics, notaris, catedràtiques, advocats de reconegut prestigi. Per tant, qui fa les normes saben perfectament doncs, l'abast i que la poden fer.
Consellera, aquesta mesura suposa modificar el Codi Civil amb una clàusula en llatí que es diu rebus sic stantibus, que se n'ha parlat molt aquests dies, però això finalment s'ha decidit deixar per més endavant i fer-ho a través d'aquest decret llei aprovat avui. Per què?
Perquè, aviam, les regulacions del Codi Civil són complicades, no són senzilles, és a dir, requereixen tota una feina prèvia, que és de la Comissió de Codificació. Per tant, la clàusula aquesta té un problema. Primera, que el Codi Civil no es normativitza, no es regula, no es modifica, doncs en situacions d'excepcionalitat. Dos, la clàusula rebus sic stantibus el que fa és deferir a un tercer doncs la solució. I és abans el que deia, escolti'm, no podem deferir a un tercer la solució, és a dir, judicialitzar la situació, perquè quan ens donaran la resposta doncs serà tard i per tant ja no hi haurà resposta a donar, perquè segurament la persona en concret haurà tingut que tancar el seu negoci. Uh-huh. I la norma, la que hem fet, la redacció de l'articulat del decret, primer contemple la preservació d'allò que diem en llatí, perquè se m'entengui, després us explicaré què vol dir. El pacte conservant de l'acord de les parts ha de prevaldre, que vol dir, així perquè tothom ens entenguem, no podem canviar les regles a unitat de la partida. Per tant, nosaltres diem acord de les parts, i si no hi ha acord, doncs com que la situació és excepcional, de qui veu la norma també del que és la clàusula rebus sic stantibus, que veu de la... com que la situació ha canviat, com que les condicions que vam tenir en compte per contractar han variat i han canviat, doncs hem de renegociar aquest contracte. I si no es posa d'acord, doncs evidentment ho ha de fer un tercer, en aquest cas un jutge. Però com comprendran vostès, la situació de pandèmia requereix respostes immediates, perquè si no, doncs no podem preservar l'activitat econòmica, no podem preservar llocs de treball. Com dic i he dit moltes vegades, doncs baixen les persianes dels locals de les nostres ciutats i pobles, desertitzem ciutats i pobles, es perd el gruix del teixit comercial del nostre país i això també té una afectació directa sobre la cohesió social, sobre la seguretat i, evidentment, doncs, la configuració també de l'economia del nostre país.
Les dades de Catalunya, consellera, van empitjorant. Tenim el risc de rebrot ja al nivell més alt des de l'inici de la pandèmia, amb aquests 466 casos per cada 100.000 habitants. Si les coses no milloren, ja es parla obertament del toc de queda. Escoltàvem la consellera Budó aquest migdia. No sé si des del departament, consellera, han estudiat com s'hauria de decretar, si cal l'estat d'alarma.
Aviam, jo no vull avançar-vos, aquesta no és la meva competència, en tot cas, Salut, Vicepresidència, i Interior són els membres del Procicat que analitzen a diari doncs, la situació i es van prenent decisions en funció de la situació i també del resultat que donen cada una de les mesures que anem adoptant. I el que es tracta és intentar normalitzar la nostra vida el més possible, sí, però... tot i que la pandèmia, ja saben vostès...
Sí, consellera, disculpi, però vostè sí que deu saber si és necessari l'estat d'alarma per decretar el toc de queda, o no és necessari.
Bueno, aquí hi ha una discussió jurídica bastant important que el propi president del govern, si no he entès malament el moment que he pogut escoltar la notícia, que també el que feien és plantejar si requeriria doncs, decretar l'estat d'alarma per poder doncs, limitar la mobilitat a través d'un toc de queda. Així, ràpidament, jo li diria, Sí, perquè hi ha una afectació molt clara d'un dret fonamental, tot i que segurament doncs, hi ha qui pugui interpretar el contrari. Per tant, veurem també com anem doncs, amb la situació i les dades que tenim en aquests moments, i com em fan a tot arreu, doncs, anem adoptant mesures que sempre es procuren que siguin el menys restrictives possibles doncs, de la vida, de la certa normalitat de vida que a tots ens agrada viure. Però, bueno, la pandèmia no ens dona treva i, efectivament, doncs, tots hem de ser molt responsables de cada una de les nostres accions. Cadascú de nosaltres som un factor de prevenció, d'evitar també el contagi, i alhora doncs, la nostra protecció és la protecció de les persones que tenim al costat.
Deixi'm preguntar-li, disculpi, per Madrid, perquè proposen toc de queda de 12 de la nit a 6 del matí, però no afecta l'hostaleria, però sí impedir festes i els botellons. Què li sembla a vostè la proposta de Madrid, que a més hauria de ser un toc de queda per tot Espanya?
Miri, jo prenem mesures que es puguin entendre. Perquè, clar, si resulta que tenim plena activitat sense cap tipus de limitació, però només la reduïm o la limitem a unes determinades hores del dia, no sé si produeix l'efecte que busquem i l'objectiu perseguit. Nosaltres aquí a Catalunya hem anat prenent mesures molt quirúrgiques, no? Hem anat prenent decisions doncs que intentem sempre afectar el mínim doncs la certa normalitat que ens no tenim una normalitat com la que fins ara en teníem, però el que es tracta és intentar doncs tenir certa normalitat i la mínima afectació doncs de la nostra manera de viure, no? Bé, si no n'hi ha prou amb les mesures que es van adoptant, doncs haurem de prendre unes altres i anar comprovant si són adequades o no són adequades. Fixi's vostès que vam passar d'un estat d'alarma, d'un tancament de tothom, i que després, com que m'ha pres una mica més, doncs ja prenem unes mesures diferents. Però és veritat que quan es va acordar l'estat d'alarma, nosaltres no coneixíem pràcticament res de les reaccions del virus.
Però jo li preguntava pel paral·lelisme, és a dir, que Madrid demani el toc de queda d'aquest horari, això sí, que ho demani primer, no només per ell, sinó si s'aplica a Madrid, que s'apliqui per tot Espanya, i després, en el seu defecte, Madrid no ha tancat ni bars ni restaurants. Per això li preguntava a vostè
què semblava. Bueno, una mica és com un... Si se'm permet la broma, si es poden fer bromes, que sé que no se'm pot fer, però és un xist, eh? És a dir, prenguem mesures que siguin adequades per assolir els objectius que perseguim, que és erradicar la pandèmia. Llavors, les mesures han de ser doncs, proporcionades, adequades, veure si la mesura prèvia que hem pres és bona o no és bona i que, en conseqüència, ens permetin doncs, poder sobreposar-nos i poder tirar endavant. Escolti, Madrid ha fet coses molt estranyes aquests darrers temps, si em permet també aquesta expressió, i que ha provocat també molta tensió des del punt de vista polític, en aquest cas del govern espanyol, amb el de la Comunitat de Madrid. I, en definitiva, doncs, escolti, nosaltres el que hem de fer és prendre aquelles mesures adequades que ens permetin sortir doncs, de la situació en la que ens trobem. Sabem que és una pandèmia d'efecte global, que afecta a tot el món, i que té unes conseqüències molt devastadores en tots els, des de tots els punts de vista de la salut, de la letalitat, econòmics, socials, i per tant doncs hem de ser molt curosos amb les mesures. És el que jo intento expressar i que en definitiva ha de tenir a veure doncs, amb reduir també certes activitats o certa activitat perquè s'ha comprovat que la molta mobilitat doncs, també provoca que corri molt més ràpid doncs, el virus, almenys fins ara.
Li faré una última pregunta. La pandèmia ha impactat de ple a les presons amb les mesures per la Covid-19 i, per exemple, en el cas dels presos polítics estan doncs, en una situació pitjor que, en fi, en el pitjor moment des del seu empresonament. A les mesures sanitàries s'hi suma que se'ls ha anul·lat el tercer grau o el 100.2 que els havien concedit. Hi ha alguna novetat sobre aquesta qüestió o no n'hi ha cap?
Bé, doncs qui anul·le o qui suspèn el tercer grau és una decisió del 100.2, és una decisió del Tribunal Suprem inaudita en el sentit de que entre considerar doncs, és a dir, hem de considerar unes qüestions que fins ara no havia estat mai competent, treu competències a d'altres tribunals, en aquest cas l'Audiència Provincial de Barcelona, canvia els criteris que fins ara eren criteris acceptats i assumits i que per tant formen part doncs, de les resolucions i per tant la doctrina menor de les audiències, en aquest cas de les catalanes i dels jutjats de vigilància de Catalunya, i genera doncs, una jurisprudència ad hoc expressament creada a partir dels presos i les preses polítiques, que a més té afectació general a tot l'Estat i per tant també doncs, el que fins ara eren les mesures referides i vinculades a l'execució de la pena i al control que n'han de fer els jutges de vigilància penitenciària i les audiències provincials competents en aquesta matèria. I jo he de dir d'afegir una qüestió. Bé, doncs les presons també han adoptat unes mesures en un primer moment molt dràstiques que nosaltres vam intentar pal·liar, és a dir, la pèrdua de contacte físic amb els familiars, amb els fills, les abraçades, els petons, els vis-a-vis íntims, doncs hem pres d'altres mesures, com per exemple doncs videoconferències, entren els mòbils a les presons, és a dir, a través de les noves tecnologies podem fer conferències i hi ha presos i preses que han pogut veure els seus familiars físicament no, perquè ja no els veien físicament, però a través d'una pantalla, i per tant per primera vegada tenen contacte visual amb els seus familiars, cosa que no havia passat. Aquestes mesures han vingut per quedar-se, i nosaltres en aquest moment, ja fa un mes, des de principis d'octubre, que hem reiniciat els vis-a-vis familiars, que vol dir les visites sense vidre amb els fills i les parelles, però que no són vis-a-vis íntims, i això, doncs, en aquests moments hem de dir que tot i les mesures dràstiques que s'estan prenent, els estem mantenint. Per què? Doncs perquè, de moment, les dades que tenim nosaltres, a dia d'avui, que saben vostès que poden canviar, ens permeten mantenir doncs, els vis-a-vis familiars. En benefici, dic, del contacte físic, les abraçades amb els fills, els petons amb els fills, i per tant, perquè la presó és un doble confinament, és un doble tancament, i saben vostès que això doncs, té una afectació directa amb l'estat emocional de les persones privades de llibertat.
Esther Capella, consellera de Justícia, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Bona tarda.
Gràcies a vostès.
Gràcies,
bona tarda.
Bona tarda. Doncs 10 minuts per les 5 de la tarda. Míriam, moltíssimes gràcies.
Fins ara.